El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Passa un minutet de les 11 del matí, obrim segona hora de programa, una segona hora que ens portarà al Canta Notícies amb en Ramon Matent, amb l'actualitat de sí i d'allà, a veure amb quin instrument se'ns presenta avui. En aquesta segona hora també ens visitarà la Sílvia Martí, la nostra especialista en coach i astrocoaching, que diu que avui, com us deia a l'inici del programa, ens vol parlar de Feng Shui, com hem de tenir les coses posades a casa, i no només a casa, també en el nostre espai laboral, perquè estiguem bé, perquè quan entrem a casa i notem aquella bona energia. Doncs en descobrirem tots els detalls en aquesta segona hora, que culminarem amb el Rentaplats i amb en Joan Brugués fent una mica de repàs del que ha donat de si aquesta setmana. Potser un punt convulsa, eh? Veurem a veure cap on ens porta en Joan. Dit això, obrim aquesta segona hora. Ja sabeu que ens agrada contribuir amb les persones, doncs a fer suport a les persones que pateixen càncer, malauradament, i que l'alimentació és molt i molt important, i per això us acostem a alguns consells.
Què i com menjar durant el càncer?
Hi ha determinats tipus de càncer o tractaments oncològics que poden provocar dificultats per empassar aliments de textura sòlida. La Marta Vallvé, dietista nutricionista de l'Institut Català d'Oncologia, proposa canvis a la dieta per millorar la ingesta d'aliments.
Quan apareix la dificultat a l'hora de deglutir aliments de textura sòlida o la sensació d'obstacle al pas dels aliments, ens referim a la disfàgia sòlids. En aquest cas, és recomanable adaptar la dieta a textures líquides, tipus puré o aliments de fàcil masticació, com el plàtan madur o els flams, ja que et causaran menys dificultat a l'hora d'empassar. Vigila amb la presentació dels plats, procurant que sempre hi hagi varietats de colors, textures i olors per fer-los més atractius. També és important enriquir els menjars amb aliments d'alt valor energètic i proteic, com l'oli d'oliva verge extra, els fruits secs en pols o les clares d'ou. Per controlar la deglució, procura fer àpats de petits volums i, si és necessari, pots utilitzar una cullereta de postres. Vigila que hagis empassat tot l'aliment abans d'introduir una altra cullera. Evita els aliments durs, amb pell o escorça que costin d'empassar, com les galetes, els fruits secs o les carns fibroses, i no beguis grans quantitats de líquids durant els àpats.
Què i com menjar durant el càncer?
Us proposem preparar bacallà confitat amb puré de moniato, una recepta que permet adaptar la textura dels aliments sòlids, ja siguin presentats com a fàcil masticació o en forma de puré, en cas que empitjori la deglució quan es té càncer.
Per elaborar bacallà confitat amb puré de moniato per a 4 persones necessitem 4 lloms de bacallà fresc, 500 ml d'oli d'oliva verge, 2 moniatos, 50 ml de beguda d'ametlla, un gradall, 2 fulles de llorer. Tindrem llest el plat en 50 minuts. Primer de tot, posem a coure els moniatos sencers al forn durant mitja hora a 220 graus. Mentre els moniatos són al forn, preparem el bacallà confitat. Comencem introduint oli dins d'una cassola amb l'all i les fulles de llorer. Durant 10 minuts mantenim una temperatura que no superi els 80 graus, perquè l'oli agafi els aromes sense que es cremi. Passat aquests 10 minuts, és el moment d'afegir els llums de bacallà. I ho deixem coure 10 minuts a foc lent. S'ha d'evitar que l'oli fregeixi per assegurar que el centre del bacallà estigui melós. Teníem els moniatos al forn. Els trallem, els deixem refredar i els trallem la pell. Triturem els moniatos amb la beguda vegetal i un pas important. I afegim 2 cullerades soperes de l'oli i de la gelatina que ha deixat anar el bacallà en coure, és a dir, el col·làgen, tot ben triturat. Toca emplatar. Posem la base de moniato i per sobre el bacallà melós sense pell. És important recordar que el foc lent és el que assegura que el bacallà tingui una textura molt tova. Podeu trobar la recepta a la pàgina web menjardurantelcancer.cat.
és una recepta elaborada per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i Expogestió per al projecte Què i com menjar durant el càncer.
Una producció de la xarxa de comunicació local amb la col·laboració de la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat de Barcelona.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
I ja sabeu que sempre que obrim segona hora ens agrada fer un repàs del que donarà de si l'informatiu local d'avui per saber doncs, cap on passa l'actualitat escalenca d'aquesta jornada, d'aquest divendres 28 de maig. I per fer-ho ens acompanya l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I quin és el tema d'obertura avui a l'informatiu?
Tens alguna vivenda al nucli antic en mal estat, diguem-ne?
En propietat, dius?
Sí.
Què més voldria? No. Bueno, en mal estat tampoc sé si ho voldria, eh? Però no és el meu cas.
Bé, segur que hi ha algú que ens escolta que li pot interessar la notícia. Una notícia que diu: l'Ajuntament obre una nova línia d'ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic i retirar aquells elements obsolets o vells, com ara antenes.
Uh-huh.
Es poden presentar les sol·licituds fins al dia 6 d'agost. Diu que qui avisa no és traïdor, és avisador.
De moment és maig, tenen marge, temporal, per fer-ho.
Tot el mes de juny, tot el mes de juliol i fins al 6 d'agost.
I una bona notícia, perquè hi ha façanes i hi ha llocs que a la que marxes de primera línia de mar hi ha algun lloc que fa una mica de por, al capdamunt del carrer de la Torre, algun carrer d'aquells que fa una mica de respecte.
Pretén ser una bona notícia, sí, altra cosa és que llavors
digui: vulgui fer coses.
Home, per això no m'hi poso. No ho sé.
Veurem com es fa.
Sintonia. Una mala notícia. La nit de dissabte a diumenge es van rebentar els vidres de més d'una vintena de cotxes aparcats a la zona del port, en diferents carrers que llistarem en la notícia. La policia ha detingut diversos presumptes autors d'aquestes bretolades, poder quedaria petit, perquè
vandalisme.
Déu-n'hi-do, vandalisme urbà, vandalisme nocturn. El cas està en mans de la policia judicial, que investiga si pot haver-hi més implicats. Bona notícia, va, avui que els posem etiquetes. Bona notícia. L'Institut El Padró engega una campanya per a la socialització de llibres. És un projecte conjunt amb l'Associació de Mares i Pares, digues-li Associació de Famílies, i la col·laboració de l'Ajuntament, que enguany s'amplia a tercer i quart d'ESO. És a dir, allò de comprar tots els llibres de cada curs i gastar una morterada de diners important...
Literalment, sí.
Doncs es pot atenuar, es pot matisar amb campanyes com aquesta. Esport, som divendres, per tant, fem la prèvia del cap de setmana. Compromisos especialment de futbol i de tennis de taula, que els hi va la categoria, quasi.
Sí, és veritat.
Recull d'agenda de cap de setmana amb apunts tan interessants com les prèvies de l'Aplec i la concentració al territori diu prou. Demà dissabte a la tarda, manifestació renovable, sí, però no a aquest preu. A les 6, punt de partida, la cantonada de l'Ave Maria amb el passeig marítim, allà tocada la cobla. Els manifestos, els parlaments, l'acte en si, a la plaça de l'Univers, mitja horeta més tard, 6:45. I quin temps ja ens hi acompanyarà per tot això? Doncs més núvols. Cap de setmana amb més nuvolades que no pas aquests últims dies, sobretot a partir de demà a la tarda. Tant demà com diumenge es pot escapar alguna gotellada. No passarà d'aquí, no patiu.
Quatre gotes.
Si ens mullem seran quatre gotes mal comptades, però hi ha aquesta possibilitat. Tot i els núvols, la temperatura a l'alça. Això, l'informatiu al punt de la una, just després, al Zona Mixta, l'actualitat esportiva amb Ivan García.
Doncs a la una informatiu i a 2:45, Zona Mixta, perquè estigueu ben actualitzats de tot el que està passant a l'escala i del que ve per endavant aquest cap de setmana. Abel, fins a la una, moltíssimes gràcies.
Va, dos, fins a la una.
Tu saps com fer-te un entrepà?
Home, sí.
Sí? A veure, doncs, escolta, a veure si ho fas així.
A veure, ja t'ho sabré dir.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com fer un bon entrepà? L'entrepà pot ser una bona solució per esmorzar, per endur-se una excursió o perquè no és possible preparar la carmanyola. El més important és escollir un pa de qualitat i farcir-lo d'aliments d'interessant contingut nutricional. Pel que fa al pa, escolliu-lo del cereal que més us agradi i amb o sense llavors, però ha de ser fet amb massa mare i farines completes, és a dir, integrals. D'aquesta manera, us saciareu abans, us aportarà més fibra, vitamines i minerals i energia més perllongada. Pel farcit, procureu que contingui verdura i hortalissa. Potencieu la fulla verda, com els espinacs baby, la rúcula, els canonges, l'enciam i els capdells, o d'altres que us donin un toc cruixents com els rabanets, els cogombrets, els pebrots, el tomàquet, la ceba, els bolets o la pastanaga ratllada. També pot ser interessant els patés de verdura casolans, com el mutàbal fet amb albergínia, o d'altres com el d'espàrrecs, carxofes o bolets. O també podeu optar per posar alguna fruita laminada, com la poma o la pera. Assegureu una font de proteïna de qualitat, segons preferència, animal o vegetal. Pernil de gla, pit de pollastre a la planxa, peixos en conserva com sardines, bonítol, verat, anxoves o bé salmó fumat. També són interessants els formatges tendres o els ous, preferiblement del número 0 o 1, en format truita o truita de verdures o de patata o bé ou dur. Pel que fa a la proteïna vegetal, podeu fer humus de la llegum que més us agradi, de pèsols, mongetes o llenties, tot i que el més tradicional és el de cigrons. Podeu posar productes fets en soja com el tofu o el tempeh passat per la planxa, o fins i tot imitacions de formatge fetes amb fruits secs com els anacards o les ametlles. Finalment, enriquiu l'entrepà amb greixos saludables com l'oli d'oliva verge extra, llavors, o crema de llavors o fruits secs, alvocat o olives. També podeu fer salses casolanes, vinagretes, maionesa o pesto, per donar el toc final al vostre entrepà. Si fer un entrepà us soluciona ocasionalment algun àpat, procureu que aquest us aporti tots els nutrients necessaris, escollint un bon pa, farcint-lo d'aliments vegetals de temporada, de proteïna de qualitat, greixos saludables, i buscant les diferents combinacions per no deixar mai de sorprendre-us.
Ràdio La Cala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Canta Notícies, l'actualitat d'ací d'allà a ritme de Ramon Manent.
Doncs a falta de 2 minuts per un quart de 12 del migdia és moment de saludar en Ramon Manent i a la seva guitarra. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia, guitarra. Ai, bon dia.
A la guitarra també, eh? Que sempre ens ajuda i ens fa companyia en aquesta secció. Que bé, cap on va avui el Canta Notícies?
Bé, avui m'he dedicat a aquest llibre que s'ha publicat sobre els 125 anys de l'electricitat a l'Escala,
sí.
Concretament sobre el molí que en diuen de Sant Vicenç, que jo
fa no temps que soc
a l'Escala, no sabia que el molí de l'Escala, sempre havia sigut el molí de l'Escala, no. Com tampoc sabia que hi havia un rec que es deia Sinyana, però bueno, sempre s'aprenen coses.
Mira,
fent aquest programa.
Mai és tard.
Per tant, ho aprofito també per fer-ho extensiu a la gent que ens escolta, que té la paciència d'escoltar-me, que no sé si és gaire, francament. Espero que sí.
Home, i tant, però esperem que sí, no? Jo també espero que ens escoltin.
Què deu escoltar, aquestes pallisses?
Com, quin títol hi has
perquè
posat?
Perquè em surt llarg, és tot un foli, eh?
Sí?
No, 125 anys d'electricitat.
Perfecte.
Així és mateix, és senzillet. Diu així. Com devia ser l'Escala sense l'electricitat, ben diferent de la d'ara, que tots anem il·luminats. Fa just 125 anys que aquest poble s'il·lumina, i ara ens ho explica un llibre fet amb molta disciplina. Diuen que fou la primera, l'Escala sempre al davant, la primera de Girona que es va anar il·luminant. Va ser gràcies al molí que ara en diem de l'Escala, I en deien de Sant Vicenç, ans no fos el de Can Jaques. D'ençà que és un restaurant i un hotel de bona talla, gairebé ningú recorda que hi passava el rec Sinyana. A la sala de les moles, tot fent girar una turbina, si generava la llum i avui s'hi pot fer visita. Amb això tenim reserva per al nostre patrimoni, de quan la gent sols tenia per fer llum, llums de petroli, de com va canviar la vida per als esquenapelats. Ens en podem fer la idea si anem amb els ulls tancats. Jo no ho sé, però m'ho imagino pel que molts m'han explicat, que també s'hi feia farina, tant d'arròs com de bon blat. Però les moles d'un molí tenen una cosa trista, perquè em fan recordar el crim de la infanticida. Ara s'hi menja i s'hi beu i s'hi fan grans convencions, i també, com és normal, bodes, vedells i comunions. Els anys passen, tot canvia, però ens en queda la memòria. Canvia la tecnologia, però ens ho recorda la història. Tenim llum i corrent elèctrica, la fem servir cada dia, i quasi ningú se n'adona que hi gastem molta energia. I som el cap del carrer que no volia parlar-ne, però ja hi tornem a ser amb les energies renovables. En general diem que sí a totes les renovables, però no d'aquesta manera, no les volem pas així. I ja em torno a despedir, com sempre el Canta Notícies. Gràcies per la vostra atenció i us abraça el correndista.
Sempre vaig a parar el tema aquest, que és la notícia de l'any, que vol dir això és parc eòlic, que aprofito per dir-ho, demà ja ho sabeu, hi ha una manifestació als Riells, i bueno, ara sense voler, clar, parlant de l'electricitat, de l'energia, doncs me'n vaig a parlar d'això.
És el que té.
És el que passa a començar a fer coses, que una cosa et porta a l'altra.
Haurem de veure com evoluciona, perquè clar, entre oposició, els altres que fan campanyes de seguiment de cetacis i aus, bé, haurem de veure com acaba tot. Dèiem l'altre dia que els Next Generation, molt necessaris per poder fer això, no subvencionen projectes que tinguin oposició
als
fons europeus Next Generation.
Ah, Next Generation, sí,
sí.
No ho sabia jo.
Doncs no subvencionen, va ser notícia aquí a Ràdio L'Escala.
Coses que siguin protestades per la gent.
Exacte,
no?
Per tant,
tot de protestar.
Ho tenen complicat aquí a l'Empordà una mica.
Bueno.
Ramon, m'ha agradat molt, moltíssimes
sempre
gràcies. A mi sempre, m'agrada molt el que fas.
Gràcies pel teu recolzament, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies, adéu.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
I justament la Montse ens deia avui, aquesta nit ha sortit a tope amb la vida el nou disc d'Oques Gràcies, d'Oques Grasses, i justament us acostem a Elefants, el primer tema que trobem en aquest nou disc. L'escoltem.
Tinc un cel. Es fan matins, comptant les llàgrimes.
Matins, comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.
El més calent a l'Aigüera.
Com és a dins, és a fora. Connectar per créixer. Sessions de creixement personal i astrocoaching amb la comunicadora i coach Sílvia Martí.
I ja sabeu que cada 15 dies ens visita la nostra col·laboradora, la Sílvia Martí. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, Cristina.
I avui, ni més ni menys, parlarem de Feng Shui.
Sí.
Aquesta paraula que molts segurament han sentit i pocs deuen saber què significa, no?
Aquesta paraula que potser ara, quan tu l'has dit, hi ha gent que li sona a xinès.
Sí, no? Una mica xino sí que sona, eh?
Però ja han encertat.
Sí? Ve de Xina, el Feng Shui?
Ve de Xina.
Ai, sí. Que mira.
Sí.
Què és el Feng Shui? Anem-li posar sentit en aquest nom, en aquesta paraula que ens ve d'origen xinès.
Mira, si et sembla, abans et faig una petita introducció.
Vinga.
Perquè tu saps que a mi sempre m'agrada contextualitzar en per què avui parlo d'això.
Uh-huh.
Normalment intento que l'energia del moment, sigui astrològica o sigui del que sigui, m'inspiri el tema. I què ha passat aquests últims dies? Doncs que finalment s'està estabilitzant, sembla ser ja, aquest canvi de temps, que ja passem la calor.
Gràcies,
eh?
A qui sigui, però gràcies.
I no sé si tu, jo vaig una mica retrasada, però molta gent ja està fent el canvi de roba, allò que en diguem el canvi d'armari.
Jo, mira, fa 15 dies que m'ho plantejo i com que hi ha aquest temps que hi ha pensat, espera't.
A mi també m'ha passat el mateix que tu. Bé, hi ha gent que no el fa, bé perquè tenen un armari molt gran, o bé perquè no tenen tanta roba, però és com un típic, no? Aquest moment de que no sabem què posar-nos i de que estem mig canviant el nostre armari, mig sí, mig no. I això ens provoca una mica de caos a casa i també d'un caos mental. Aleshores vaig pensar, com que justament el Feng Shui és una tècnica mil·lenària xinesa, de fet té 3.000 anys documentada, no, perdona, 3.000 anys abans de Crist.
Sí. Mare, o sigui, uns 5.000, eh?
És quan es va començar a documentar. Sí que després va ser a partir de després de Crist, que ja hi van haver molts de mestres i moltes escoles de Feng Shui a la Xina, perquè això a Occident no fa tants anys que ho coneixem, o sobretot no fa tants anys que ho apliquem encara. Però el Feng Shui, la premissa bàsica és trobar la harmonia, que flueixi l'energia a partir de l'organització dels elements. Ja us aniré donant detalls una mica més tècnics, però la qüestió és organitzar l'espai de manera que ens proporcioni bona energia i això ens aporti equilibri i abundància. Abundància en tots els sentits, eh? Material, emocional, espiritual, vale? És equilibri d'energies. La filosofia bàsica del Feng Shui és harmonitzar cel i terra i harmonitzar home i matèria, home i natura. Fixa't que això lliga molt, també, amb el nostre programa, perquè sempre diguem, aquí diguem, com és a dins, és a fora.
Cert, és el nom de la secció.
Que això seria l'harmonia home, matèria, home, natura. Però també, sempre us dic, i la secció és d'Astro Coaching, diguem, com és a dalt, és a baix. I això seria l'harmonia cel-terra. Al final, Cristina, totes aquestes tècniques mil·lenàries, que a nosaltres ens poden semblar molt desconegudes, però que a altres zones del món fa milers d'anys que les coneixen, tots els camins porten a Roma.
Sempre.
Anem parlant d'equilibri energètic. I això és el que fem amb el Feng Shui. A més, el Feng Shui promou molt integrar molt bé l'home i la natura. Que no hi hagi un domini de l'home sobre la natura, sinó que tot allò que és humà estigui harmonitzat amb tot allò que és natural. I altres vegades hem parlat de que actualment Urà, que és el planeta del canvi, aquí passem a fer un apunt d'astrologia, que ja fa 2-3 anys que està a Taure i s'hi quedarà 4 anys més, Urà, canvi, a Taure, terra, ens està demanant que canviem aquesta relació que tenim amb la terra, que equilibrem l'home i la natura, que fa molts anys que a Occident, però jo diria que la major part del món, està molt desequilibrat això. Per tant, anem a fer cas del que normalment ens diu el Feng Shui.
Què ens diu el Feng Shui?
El Feng Shui és pràctic, com el coaching. Per això m'agrada a mi i per això el porto aquí. El Feng Shui ens demana que eliminem tot allò que no és útil.
I és molt lògic el que acabes de dir, eh?
Però aquest és el problema que tenim quan fem el canvi d'armari. Que ens trobem amb això de, ai, això ho torno a posar a l'armari, ho torno a deixar, potser l'any que ve m'anirà bé, m'agrada perquè hi tinc un vincle emocional.
Em perdi dos quilets, eh?
Bé.
Aquestes coses
això
que fem.
Tant, sí, sí. I el Feng Shui ens diu, revisa casa teva. La proposta és, quan tu tornis a entrar a casa teva, avui, o quan demà tornis a venir en el teu espai de treball, perquè hi ha Feng Shui també pels llocs de treball, miro amb uns altres ulls. Miro amb uns ulls, activa els teus 5 sentits. Mira, intenta sentir l'energia de casa teva. Això ens passa molt quan anem a altres cases.
Sí, és cert.
Moltes vegades vas a un espai i dius, ai, quin bon rotllo que té.
Hi ha altres que entres i dius, uf...
Hi ha altres que no. També ens passa amb les persones, perquè sempre insistim en aquesta secció que tots som energia. Tot és energia en moviment i energies que ens anem creuant. Per tant, quan tu vagis a casa teva, intenta mirar amb uns altres ulls totes les coses, per exemple, les que estan trencades, fora. El Feng Shui te diu, res trencat.
Ja porta mala estrogança,
sí.
Això, no?
Tot allò que fa anys que no fas servir, que no t'agrada, tenim moltes coses que no ens agraden, eh? perquè són regals de quan ens vam casar o de no sé quin aniversari o un record d'una exparella o d'una situació que ni ens acaba de convèncer ni fem servir mai. Tot això és energia estancada.
Jo tenia la llei d'un any. Tu has posat l'últim any? Sí, no. Si és que sí, es queda. Si és que no, a la a donació.
Aquesta llei es fa servir amb el canvi d'armari que t'explicaré al final.
Ah, perfecte.
Sí, el truc de les quatre caixes. N'hi ha una que és d'un any. Per tant, és el que dèiem. Tot el que, tant a casa com a l'espai de treball, ja no et sigui útil, estigui trencat, no t'agradi, en el cas de casa teva, si vius amb més gent o si vius amb la parella, bueno, clar, aquí sempre hi entra la negociació i el pacte.
Sí. Que no sempre és fàcil,
que
això,
no sempre
eh?
És fàcil, però vaja. Aleshores, el feng shui professional, què té en compte? Té en compte quan tu et vols comprar una casa o vols llogar un pis o així, té en compte l'emplaçament, té en compte l'orientació d'aquella casa, les energies subterrànies, la geotèrmia, i també tot el que són les, la radiestèsia, les radiacions que pugui tenir. Però si tu, o la majoria dels oients, o jo, no hem fet aquesta feina abans de comprar o abans de llogar, no passa res. Estem aquí per donar exemples pràctics i barats, que és el que sempre intentem fer.
Ara ja
fer.
Tens la casa, ja no hi pots fer res, no? Com ho arreglem,
ja
no?
Ja no hi pots fer res. Per tant, ho arreglem primer fent això que dèiem, no conservem objectes trencats, ni regalats, ni heretats, si no és que els valorem molt o els utilitzem. Després, hi ha coses... El Feng Shui té cinc elements, que són fusta, aigua, foc, metall i terra. Mm-hmm. Això ja seria, ja ens hauríem d'extendre una mica, entrant en detalls d'això, però hi ha coses que no poden estar de costat. Per exemple, a la cuina, el foc, on tu tens els fogons,
sí,
no és bo que estigui al costat de la mateixa línia.
Ai.
Moltes cuines tenen un angle,
sí,
i tenen el foc amb un d'aquests angles i la pica a l'altre. En el cas de que tu els tinguis de costat, el Feng Shui sempre proposa solucions pràctiques. Agafa una taula de fusta i posa-la al mig, perquè la fusta equilibra l'element foc i l'element aigua. Tot això són trucs molt fàcils que, home, si ho vols fer ràpid i segur, busca't un consultor de Feng Shui. Jo no sóc consultora de Feng Shui, he fet algun curs, però per aplicació pròpia,
sí,
i perquè m'interessa per la vinculació que té amb l'astrologia i així, però no en sóc de consultora. Però altres coses, per exemple, els dormitoris. Per tenir aquest equilibri, imagina't, també s'assembla a l'astrologia, el foc. Què s'associa al foc? Quin color s'associarà al foc?
El groc, el vermell, el taronja...
Els colors forts, exacte. Els colors, no els càlids, sinó els intensos.
Sí.
En una habitació on ha de dormir algú, el teu fill o tu, posaràs una paret vermella?
No, més aviat un blau, un...
Exacte.
Relaxant,
doncs el Feng Shui tracta una mica que al final és una organització força lògica de tots aquests equilibris. A les habitacions no hi pot haver molt de foc, perquè el foc és energia, el foc és empenta vital, igual que en astrologia. No utilitzis colors o materials que són de l'energia de foc. Altres coses curioses, el dormitori de la parella... En cas de que hi visqui una parella, no posis fotos dels nens. El dormitori de la parella és un espai
sagrat.
Íntim. És un espai sagrat. Anècdotes. El Feng Shui també et diu que si ets una persona sola però que vol tenir parella, tinguis dues tauletes. No només en tinguis una.
I això ho havia sentit amb el llit doble.
Sí.
Perquè m'ho havien dit, a veure, si tu vols parella, perquè tens un llit individual, si no li estàs fent lloc...
I tingues dues tauletes, perquè la vibració, que també diguem en astrologia moltes vegades, la teva casa vibra que aquell espai està preparat per acollir una altra persona. El mateix ens passa amb el canvi d'armaris, Cristina. Hem de treure-ho tot, tot. Quan fem el canvi d'armaris, però quan volem fer neteja d'una habitació, tots tenim aquella habitació, o poder no una habitació que et sobri, però un racó, que és el racó dels trastos.
Sí, a tota casa hi és això.
Que és aquell espai que és incòmode, que dona mal rotllo, que et dona mala energia. No acumulem coses, per exemple, sota l'escala, també diu el Feng Shui. No tinguis aquests racons tan plens. Per què? Treu-ho tot i torna a començar. Torna a organitzar. En el buit hi ha la llavor de les noves possibilitats. Aleshores, una mica una norma molt assenyada del Feng Shui seria: no entris una cosa nova si no n'has tret una altra. Perquè acumular, acumular, acumular coses materials no et permet que entrin les altres energies, les energies del cel, les energies humanes, per això parlàvem d'aquest equilibri.
Sí.
Per tant, tornem a l'armari, que hem començat aquí.
Ho hem tret tot.
Et plantes a davant de l'armari i ho treus tot.
Que paro, gaudeixes, agafes la roba i pa, pa, sobre el llit. Vinga,
tot, fora. Tot a sobre el llit, per exemple. I tu tens, o tot amb una caixa, per això es diu el sistema de les quatre caixes.
És veritat.
Tot amb una caixa. Allà, la primera caixa és la del tot, un cop he fet el buit. I vas traient, peça per peça. La primera vegada que ho fas costarà una mica. Arribarà un moment que faràs canvi de roba en 20 minuts. Te la mires. Ho faig servir? Molt bé. Si ho faig servir i em va, ho penjo a l'armari. Només ha passat per la primera caixa. Està vell,
trencat,
ja no ho puc arreglar. És per llançar? Caixa de llançar. Està en condicions, però jo realment veig que això fa 4 anys que va i ve del meu armari i que no m'ho posaré i que... No. Caixa de donar.
Mm-hmm.
També hi pot haver una subcaixa d'arreglar, perquè a vegades posem coses a l'armari que sabem que els hi falta un botó o que...
Per tant, no t'ho acabaràs pas posant.
Doncs poso a la caixa d'arreglar, perquè si no, quan ho vas a buscar, ostres, no me'n recordava que això tenia la cremallera trencada. I l'última caixa és la caixa que tu deies, la de l'any després. Ostres, aquesta peça fa molt que no me la poso, però m'agrada, està bé i m'agradaria poder-me-la tornar a posar. És la caixa del per si de cas.
Que això normalment també acaba dins l'armari.
És la caixa del per si de cas m'aprimo, que deies tu,
sí.
O per si de cas m'engreixo, o per si de cas tinc un casament, o per si de cas...
Em torno a quedar embarassada, per
sí,
exemple.
Sí, o l'any que ve li he passat a la meva filla, o tal. La caixa del per si de cas... és la que has de tenir més en compte. El suggeriment del Feng Shui és posa-li un cartell i posa un any.
Mm-hmm.
Hi ha persones que són una mica més flexibles i potser li poden posar 2 anys, o sigui, res obliga, eh? El Feng Shui no obliga, els astres no obliguen, res obliga. Però la proposta és aquesta, posa-li data. Si tu, al llarg d'aquest temps, dius, ostres, tinc el casament, vaig a buscar allò, ho he fet servir, molt bé, ja no cal que torni aquella caixa, ja ho has fet servir,
ja
ho has
tornar
rescatat.
Mhm.
O sí, ara em va bé pel que sigui, ara resulta que torno a fer esport, o aquesta jaqueta que feia anys que no em posava perquè no tenia uns esdeveniments així més serios, me l'he tornat a posar. El que rescatis molt bé. Quan arribi aquella data, el que segueixi a la caixa, passa, allò passa a ser caixa de donar.
Ah, molt bé. Això m'agrada, jo ho feia enrere, eh? O sigui, ho he portat el darrer any, sí, no. I aquí anava o a donar,
exacte,
o a llançar, depèn de com estigués, no? O a armari.
Doncs ja estaves utilitzant aquest Val. Sistema, encara que no fos amb el sistema de caixes. I bueno, hi ha altres coses que són les coses que més treballem a Occident, poder, no? De dir, a l'espai de treball has sentit això. No tinguis mai una porta al darrere.
Ah, no fotis!
Sí, sí. Des de l'espai de treball és bo que tu tinguis visió cap a la porta, des del llit igual, perquè el que parlàvem al principi de l'energia del chi, la manera com circula l'energia entra per les portes i surt per les finestres. Si tu tens, per exemple, el llit, entra la porta, obres la porta i directament ja veus el llit, i a darrere tens una finestra, l'energia circula massa ràpid per allà. Per tant, se'n va... Se'n va l'amor, se'n van els diners, se'n va...
Se'n va tot. No li donem
temps. El Feng Shui
temps.
Fa propostes pràctiques, eh? Tu pots treballar amb cortines, pots treballar amb alfombres, o sigui, sempre té solució. Treballar amb colors, si tens tota la casa blanca, que això és massa energia d'un element, treballa després amb mobiliari, amb sofàs de colors, coixins de colors, alfombres. Si tens tot el parquet, tot el terra de fusta i també tens vigues, doncs després treballa amb mobiliari que tingui més vidre o més metall, que és energia aigua o energia de metall. Tot té solució amb el Feng Shui. Però l'important és això, que tu miris casa teva com menys millor, com més minimalista millor, i intentes sentir l'energia. A quins racons estàs habitualment? A quins racons et sents millor? I movent poquetes coses, s'aconsegueix que flueixi l'energia de manera més harmònica amb la comunicació amb els fills, amb la parella, amb la feina, etcètera, etcètera.
Ai, que xulo, doncs, Sílvia, estaríem hores aquí parlant de Feng Shui, m'ha agradat moltíssim, crec que també els oients segurament els hi hem fet ressonar, i si més no, estaran mirant els seus menjadors i els seus armaris a veure si els tenen col·lapsats de coses o no, perquè és cert que una mica complex de Diògenes el tenim tot, el tenim tots, allò de el que deies, per valor sentimental, perquè m'ho va regalar fulanito, i certament a casa qui ha d'estar de gust som nosaltres mateixos, per tant, fem el possible per poder-hi estar a gust.
Sí, sobretot pensem això, sempre volem que entrin coses noves a la nostra vida. No siguem acaparadors. No poden entrar coses noves si nosaltres no ens desprenem de les que realment no utilitzem, perquè les tenim. Doncs siguem generosos i o ho donem, o si realment no es pot fer servir, doncs les deixalleries, etc.
Doncs treure abans de poder tornar a posar.
Sempre.
Hem de fer lloc, sempre. Sílvia Martí, com sempre, molt, molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies.
I tant, no m'ho perdo.
Jo tampoc. Moltes gràcies.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Ens anem encarant cap a la recta final de programa i ho farem ara amb bona música, a ritme d'Albert Pla i amb el lado más bestia de la vida.
Macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, marcha lleva, venga, 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 bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa, cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y
I love life.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Gràcies.
Efectivament, comencem el rentaplat, Joan. I mira, estem a 22,5 graus ja, arriba la calor. Com ho portes tu, això?
Fatal. Ara estic passant la pitjor època de la meva vida. No, esperant que arribi la tardor, però amb candeletes i amb el calendari tatxant els dies.
Encara no hem arribat a juliol. Em sap que això t'agafava juliol.
Per això. No, ara aguantaré com sigui el mes de juny, però juliol i agost jo hauria de ser com els ossos, de poder-me dormir, no despertar-me.
Hivernar.
O anar a Sud-amèrica. Jo la meva, abans de morir, allò de les 5 coses que haig de fer,
sí?
Una cosa és no conèixer un estiu. Anaven a l'altre racó del món, a Sud-amèrica, Argentina, on sigui, a Uruguai, on sigui.
Aquella gent, no?, que va d'estació d'esquí en estació d'esquí d'una punta a l'altra del món, fent temporada, Joan.
Sí, senyor.
Sí, se't dona bé esquiar?
Ho puc aprendre.
Ah, va, no passa res, doncs.
No diré que malament, però diré que ho puc aprendre. Molt bé, avui estic molt preocupat, però molt, eh?
Per què? Què ha passat?
Avui estic
què
molt preocupat.
Què hem fet?
Poso la ràdio...
Sí?
I... Escolto que es vol anar a fer una transmissió d'una pesca de canya. Senyor i senyor, un tema arribat. Vostès s'imaginen una transmissió d'una pesca? Sí, ara posa, tira la canya. Bueno, ara posarem música fins que piquin. Ha acabat la cançó. Piquen? No. Doncs tornem a posar una altra música. Piquen? Ui, ara he enrocat. Oh, has un denes. Bueno, va, una altra cançó.
No hi ha converses de pesca?
Sí.
La gent quan pesca parla o... No, és un esport molt silenciós.
Home, és que els que pesquen normalment solen... Bueno, alguna vegada sí que es treuen en grup.
Sí.
Suposo que deuen parlar de tot.
Són gent solitària, generalment,
eh? Són gent solitària. En Sergi sempre ho veig solitari. No sé si a vegades va amb algú així.
A mi m'ha convidat. Jo, saps que si vaig jo callar, no en sé gaire,
clar,
jo, eh?
Espantaràs el peixos.
En Sergi ens ha vingut a dir que no.
Espantaràs el peixos. Aquesta és una. Aquesta és una.
I la segona que t'ha preocupat?
L'altra que m'ha preocupat és presentació d'un llibre.
Mm.
Vale? Normalment penses poder entrevistar a l'autor. I diu, no! A la que presenta! Vostès s'imaginen que ara el pròxim programa que faci, la pròxima secció, que parli del comerç, entrevisti a una persona que ha anat a comprar.
Oh, doncs no estaria malament.
Parli del comerç. O la pròxima vegada que fem un parlem de salut, a la mare... El fill d'un pacient que ha anat, que l'han parlat de l'estoma perquè parli el que li ha dit la seva mare del metge. M'estic preocupant molt, eh? M'estic preocupant molt.
Home, qui vulgui sentir l'autor que vagi aquesta tarda a l'Alfolí, que per això hem fet aquesta entrevista, per acabar d'incentivar que s'ocupin les places.
Però, esclar, l'autor és el que ha d'animar també la gent.
Sí.
Faré la presentació, però veniu. No sé, són noves maneres.
Coses estranyes, que fa la Cristina per aquí, eh?
Avui han passat coses molt estranyes.
Doncs acabem-ho d'adobar, acabem fent aquí un rentaplats estrany, també, o no?
Vinga, aviam l'estrany que serà.
A veure, doncs, com sempre, passem per la paraula, per el número, per el noi o la noia, per la vaca tremolosa, que és aquesta notícia no tan bona, i per l'anxova, que és aquesta bona notícia amb la que ens agrada acabar.
Vinga, som-hi.
Paraula.
Paraula d'estón, com deien. La paraula és treball. Perquè l'Ajuntament acaba de publicar les bases per la creació de treball. És una paraula que quasi, pensant que ja havia desaparegut.
Quina?
Que algú oferís treball.
Treball, sí. Treball. Això existe.
Això existeix, que algú t'ofereixi treball, que convoquin places per anar a treballar. Això és un miracle. Doncs hi haurà, doncs sí, s'ofereixen, doncs es publicaran les bases per creació d'una bossa de treball per la Brigada Municipal i d'auxiliars de l'escola Bressol Vallmanetes. La convocatòria, segons diu la notícia, està publicada i el termini de presentació de sol·licitud acaba aquest mes de juny vinent. El mes de juny, doncs aquest està molt bé, doncs és una bona notícia que quasi també podia anar a l'anxova, però bé, està aquí i que surti la paraula treball i que s'ofereixi treball a l'època que estem i tal com està la situació, doncs és una paraula que quasi l'hem de posar en majúscules i emmarcada.
Que tothom és el que vol, poder treballar i poder cobrar.
Exacte.
Exacte. Sobretot poder cobrar.
Més que treballar.
Treballar, ja, entre cometes.
Més que treballar,
eh?
Ja ho deia un. Si el treball és salut, que treballin els malalts.
Sí.
Això ho deia un.
Qui cony va dir allò que el treball dignifica, eh?
Sí. M'agradaria saber el que treballava, eh? Sí. Si és com el metge, com abans anaves allà al consultori, has de deixar de fumar.
Mentre t'ho deia, no?
Sí, mentre t'ho deia. Deixa de fumar, que és dolent, eh?
Ostres, anar al metge i que te'l trobessis fumant, clar, això passava.
Sí, que passava.
Que bèstia.
Sí, que passava.
Ara ens aixoca, també es fumava als instituts i a les universitats.
A més, diré, el metge que tinc jo del, que m'ha tractat del cor,
sí,
que és un fumador compulsiu,
sí o no?
Que el troba sempre fumant. Ara ja no, perquè és per exemple, el trobaves fumant a l'entrada d'allà de l'Hospital de Figueres, no a l'entrada de consultes externes, sinó a l'altra entrada, sempre estava allà fumant.
Oh, que lleig, això, eh? Perquè entrar una consulta al metge i que faci pudor tabac és una mica incoherent, el tema, eh?
Sí, el cardiòleg. Això
perquè després et diguin que deixis de fumar, saps?
Exacte. No, has d'anar caminant. Diu, que camines tu? No. Hauràs algun metge caminant? Cap ni un.
Ja corren tot el dia pels hospitals.
Sí, exacte.
Vinga, fem el salt al número. Quin és el número?
Doncs el número és el 363. Perquè van ser els quilòmetres que van fer Sergi Frank i sus muchachos amb el rem amb ergòmetre, que és remar sense mar.
Sí, que és el que deia l'Abel, aquella frustració de passar-te un dia remant i no moure't del lloc.
Exacte. No sé si podien haver posat un crom al costat, saps? Com al costat que simulés que estaven en alta mar. Vull dir que hi ha noves tecnologies.
Estaves veient cap de creus.
De tant en tant, no? Algú que li digués un xip d'aigua a la cara, per posar-se un xip més en situació, perquè ha de ser molt allò, frustrant, allà vinc a anar remant i vegis que no avances, almenys si te posen un crom al costat, banda i banda, doncs que vegis que vagi passant al mar, dius, mira, ostres, sembla que faig alguna cosa. De tant en tant, un animal d'aquest, que salti un dofí, que vegi un tiburon. Ostres, em va portar un tiburon, vaig remant més ràpid i en comptes de 363 segurament arribes a 500. Tinc un tauró que m'està perseguint. Vinga.
Però estan esgotadíssims amb només 24 hores i el repte del 2022 és creuar l'Atlàntic. Jo no sé quantes 24 hores seguides hauran de fer.
A veure.
Complicat, eh?
Doncs mira, van superar en 21 el rècord que es havia fet el 2016. I doncs, molt bona notícia, està molt bé. I aquests nois van molt preparats per anar a fer la volta al món a rem. Vull dir, l'Atlàntic és poc. Això és
ho faran.
Això és un vermut.
Un vermut.
Això és un vermut. I esperem que sigui així, sí, però és molt, molt bé. Doncs 24 hores remant, que el que li tocava allà a les 4 o 5 de la matinada...
Algú xutant-li cafeïna per vena.
Exacte.
Vinga, doncs el número el 363 i passem al noi, el nostre protagonista.
Sí, estem de presentacions, perquè últimament tothom ara ve a presentar llibres.
Sí, clar, tot el que s'havia quedat al calaix ara està sortint a la llum.
Ara has demanat tanda per presentar llibre. I aquesta vegada va ser en Marc Giró, que últimament aquest noi s'ha fet molt mediàtic, perquè el veiem per tot arreu, eh? Són d'aquells presentadors, aquells personatges que surten, i després, al cap d'un temps, pocs, n'hi ha que sí, que van aguantant, però n'hi ha cops que...
És un pic, és com pujar una muntanya i tornar a caure.
I després desapareixen. I què se n'ha fet de... Després fan un programa, diu, què se hizo de...
Se hizo, eh? Se hizo.
Doncs va venir a presentar el seu llibre de Pijos, guia pràctica de qui són, què fan, on trobar-los. No sé si ell va ser pijo en una vida anterior, o continua sent un pij, dels que porten el jersei Lacoste.
Clar, no, els pijipis. Aquests són els pijipis. Hi ha els pijipis, també, ara.
Ah, també.
Que són hippies, però pijos.
Ah, hippies pijos.
Sí.
Està bé.
Els hippies amb calés, que dius, clar que pots tenir vida de hippie, perquè tens aquí una economia darrere que t'ho permet, no?
Coses que no sabien que hi havia els hippies. Bueno, és clar, hi ha moltes tribus urbanes avui dia.
I tant.
Vull dir que tu de quina tribu ets, no? Esclar, vull dir, és allò, hola, què tal, com estàs? I quina tribu ets, no?
De quina casa ets ja passarà la història.
Ara ja és la tribu,
no?
De quina tribu ets? No, jo sóc un mod, jo sóc un rocker, jo sóc un... Sóc un punky, jo sóc un pijo
hippie. I tu, Joan, on et classifiques?
Jo dels raros.
Dels raros.
Doncs Marc Giró, que va venir a presentar el seu llibre, a la sala, esclar, com ve un mediàtic, s'emplena, i podies fer-te dues o tres sessions, per això, no? Per, clar, si ve un que es diu Pedro Rodríguez i ve a presentar el seu llibre de Cuando subí a l'Himalaya d'espaldes, quatre gats.
Quatre gats, sí.
Quatre gats. Clar, diu Marc Giró o Albert Om o el que sigui, doncs, clar, jo...
Vinga. Crida la gent.
Crida la gent. Clar, que el llibre és una porqueria, no valgui
no, no
res.
No te llegiràs pas, vols la foto amb el famós, vols la foto.
I la dedicatòria, allà que te faci la dedicatòria, quan te dius, nen, amb en carinyo, pam, Marc Giró. Doncs molt bé. Aquest és el noi del dia, Marc Giró, per la presentació del llibre. I ja anem per la notícia trista, que és una notícia que la van saber aquesta setmana,
sí,
doncs, d'aquest nen amb aquest intent de violació que va patir. Que és clar, pensaves, ostres, que això te toca molt de la vora, i els que són pares, i sobretot els pares, mares de que tenen fills amb aquesta edat, també els va tocar molt la fibra sensible. Mm. Jo espero, doncs, que puguin trobar el culpable. I és una llàstima que els nens avui dia no puguem anar com nosaltres passava a l'edat d'aquest nen, que anàvem a col·le sense pare ni mare.
Sols, amb bici, sols, caminant, jugant pel carrer.
Era un poble que, vull dir, que ja hi arribaves a l'hora. El que passa que la tornada te l'agafava més bé i arribaves a casa, que a vegades ja havies de tornar a
l'escola, gairebé, no?
Sí, sí, sí. És una llàstima, doncs, que avui dia hi hagi de... que no hi hagi aquesta tranquil·litat. I, és clar, això farà que hi hagi encara menys tranquil·litat de cares als pares i mares que potser deixaven anar els seus fills o acompanyats d'una germana més gran i tot això, que ara diguin, no, vida, us haurem d'acompanyar o buscar algú que els acompanyi. Que aquestes coses passen, doncs, he de dir que te toca, i espero, doncs, que es pugui trobar en el culpable i pagui per el que ha fet. I perquè
hi hagi, sí, perquè això marca la vida d'una persona.
Sí, 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 aquest pobre noi... Veurem aquest pobre nen, ja, esperem que se'n pugui psicològicament...
Des d'aquí tot el suport a la família.
Exacte. Molt bé.
Acabem amb bones notícies, Joan, vinga.
Les bones notícies els hem d'anar fins al CERT, doncs que, bé, després del CERT també, que és una entitat que fa molta activitat i ara ja s'ha tornat a posar en marxa, mica en mica, d'això va... Som com els trens d'en Paco Torres,
sí,
que en mica en mica comencen... El... doncs amb la companyia d'en Sergi García, que ara es fa dir Sergi Benet, Sergi de Cal Belga, i que, doncs, bueno, va venir aquí a representar el mateix de sempre, en Sergi, un gran actor, gràcies a nosaltres.
El vau fer servir d'això,
el vam d'això, o sigui, si no...
Que el vau posar a l'Estrellato.
El vam posar a l'Estrellato, i esperem, doncs, que arribi molt lluny. I va fer, doncs, una obra, doncs, amb molt bona acceptació. Això està molt bé, doncs, que sigui profeta a la seva terra.
Home, si triomfar a casa sempre mola, eh?
Sempre
és el més complicat
sempre.
De tot, eh? Triomfar a casa, també.
Sempre agraden, però bé, i també, doncs, ja van anunciar, doncs, que recuperaria la cantadeta aquella que fan també cada any, el mes de juny, la cantada Vaneres a Car de l'Oreix de Mar, que fa cada any el CERT. Està bé, doncs, que mica en mica ja es vagi tornant a engegar aquestes entitats que feien activitats, però... Doncs, degut al que passa, doncs, els han hagut d'ajornar i ara, doncs, tornen a obrir portes, i esperem, vinga, que tot vagi endavant i que no fem passos enrere.
I tant. Home, doncs, tindrem la cantadeta i aquest, el mateix de sempre, el musical de la companyia Oriar. Que hi vas anar, Joan?
No.
Jo sí, el vaig anar a veure. Ho van fer molt bé, la veritat.
Home,
ho van fer molt bé.
Tots...
Comença l'obra i hi ha una noia que fa dos mortals enrere i fas així, dius, espera't, que això promet. I,
clar,
sí.
Tu ets persona de teatre i has d'anar. Jo sóc patidor de teatre.
Ets patidor de teatre?
Sí, sí,
t'obliguen a anar-hi? No,
No, perquè jo sempre ho he dit, i bueno, jo no serveixo per fer teatre perquè pateixo. Ja com ara, l'únic teatre que tinc experiència és amb el Via Crucis. I ara ja he deixat de patir, però vaig estar molt de temps patint. I si m'ha quedat en blanc? I si l'altre no me contesta bé? I si l'altre després no m'ha dit el que m'ha de dir?
Depens de l'altre, eh? Aquí també és ben cert, eh?
Si fas un monòleg, dius, mira... Però, esclar, que depens de l'altre... Jo, ara, perquè portem molt de temps fer la mateixa gent, eh? Però abans era un patiment.
Joan, ens hem d'acomiadar, que ens queden pocs segons ja.
No.
Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Doncs vinga, oients, us deixo amb el butlletí i l'Aigüera musical. Bon cap de setmana.